Bé, doncs molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a la professora Balzac per convidar-me avui a fer aquesta intervenció de Breu Utre, Espassiva Valxoia, per estar aquí amb nosaltres també i acompanyar-nos. En primer lloc, doncs, com ja deia la professora Balzac, em disculpo per l'error en l'edició del fulletó. El fulletó posa que parlaré de Rerich i la pintura de la segona meitat del segle XX. Això seria realment original i innovador i molt arriscat per part meva. Em sap greu, era la segona meitat del segle XIX, perquè, com de seguida explicaré, Rerich neix l'any 1874, mor l'any 1947, per tant, gran part de la seva obra es desplega en el segle XX, però, com la majoria d'artistes de la seva generació, el seu context cultural és el de finals del segle XIX. I ens va semblar una mica, amb la professora Balzac, que hi ha que, en fi, sempre hi ha tantes coses, no?, que hauríem d'estudiar, però l'art rus, la pintura russa, moltes vegades doncs, no ens dona temps en els programes d'estudiar-la, podria ser interessant avui situar-ho una mica. I situar també alguns temes importants de la història de la cultura russa dels segles XVIII i XIX que són rellevants després i que ajuden a entendre per què Rerich fa algunes de les coses que fa, o en tot cas en quin context les fa. Per tant, disculpes una altra vegada, i em centraré doncs, en el segle XIX. L'any 2006 el Museu d'Orsay va fer una exposició dedicada a l'art rus d'aquest període i la va titular L'art rus durant la segona meitat del segle XX en quête d'identité, és a dir, a la recerca d'identitat. I bé, potser no és un títol molt poètic, però sí que és un títol molt descriptiu d'una mica el gran tema de l'art rus d'aquest període, que és efectivament l'intent de detectar o de qüestionar-se o de reflexionar sobre allò que en podríem dir, inventant una mica una paraula, la russicitat, no? És a dir, què vol dir ser rus? Com es defineix la nació russa, la cultura russa, la identitat russa? Què podien els russos aprendre del seu passat que els fos útil pel present i sobretot pel futur? Quina hauria de ser la relació entre Rússia i Occident o l'Europa occidental? Quina la relació entre Rússia i Àsia? O la Rússia asiàtica, gairebé podríem dir, no? Perquè són aquests tots ells components que en aquest moment doncs, són molt importants. Totes les nacions europees viuen al segle XIX un procés de reflexió similar, té a veure amb l'aparició del romanticisme i amb el naixement del propi concepte de nació. Però cada país aquesta reflexió té matisos diferents i en el cas de Rússia, degut a les seves circumstàncies històriques particulars, molt específiques, i més urgents, potser en alguns aspectes realment molt fonamentals, doncs això té un caràcter més especial. Pel que fa a l'art, com veurem, tota aquesta reflexió es concretarà en com definir què és l'art rus. Què podria ser l'art rus més aviat? Això es concretarà en la recerca o en l'aparició de temes com la terra i el paisatge russos, el realisme de la vida russa quotidiana, l'interès per l'etnografia, l'arqueologia, la història, això és molt important per Rerich, com iran veient al llarg del dia, pel folclore, les llegendes populars, tot això, insisteixo, passa una mica a tota Europa, però Rússia té matisos peculiars. Tot coses que fins i tot s'acabaran concretant, com veurem després, en un moment donat en l'aparició d'un estil neorrus. I temes, tots ells també, que de fet es discutiran fins a principis del segle XX i les avantguardes d'alguna manera incorporaran, oferint-ne fins i tot, en un cert sentit, una certa síntesi. Per situar el que passa a finals del segle XIX, tanmateix, hem de recular una mica i ens n'hem d'anar com a mínim a principis del segle XVIII, en el moment en què Pere el Gran o Pere I, el tsar de la dinastia dels Romanov, decideix fundar l'any 1703 una nova ciutat, Sant Petersburg, en el punt més occidental i obert al mar de Rússia. Aquesta és la famosa escultura de Pere I, a la qual Pushkin després dedicaria el poema del cavaller de bronze. Quan Pere I funda Sant Petersburg, en el lloc concret que ho funda, no només està fent una nova ciutat i està donant al país una nova capital, sinó que està iniciant un procés de reforma radical, que en un període molt curt i ràpid transformaria el que fins llavors era Moscòvia, tal com es coneixia Europa, en el que a partir d'aquest moment es coneixeria com l'Imperi Rus. Rússia tenia una llarga història, nascuda al segle IX com a estat, havia adoptat el cristianisme al segle X, el cristianisme ortodoxa, inspirat en Bizanci. Alguns diuen que els prínceps russos van quedar tan fascinats per la meravella de les esglésies bizantines, Santa Sofia sobretot, en contrast amb la pobresa de les esglésies catòliques, que es van decidir, per una qüestió estètica, fins i tot adoptar d'alguna manera el cristianisme ortodoxa. Per tant, aquesta era la seva cultura, però en realitat, inicialment, tot i no haver-hi masses contactes amb Occident, tampoc hi havia hagut un real distanciament. El distanciament entre Rússia i Occident apareix sobretot a partir de les invasions tàrtares, però sobretot a partir de la caiguda de Constantinople en mans dels turcs l'any 1453. Rússia considerarà que Occident ha abandonat Constantinople i, per tant, el món ortodox a la seva sort, es sentiran d'alguna manera doncs, deixats, hi haurà, per tant, un sentiment diguem-ne negatiu envers Occident que no ha fet res o no ha fet el suficient per protegir la que era la seva capital espiritual, i això sí que marcarà un aïllament important entre Rússia i la resta d'Europa. I al mateix temps un cert sentiment de sentir-se una mica el poble escollit, el poble que sí que conservaria la veritable fe, la fe ortodoxa, en contrast amb la fe catòlica. Tot això farà que, de fet, l'aïllament geopolític, l'aïllament cultural i aquest distanciament també religiós farà que fins al moment, fins a l'època de Pere I, fins començat el segle XVIII, la relació entre Rússia i Europa sigui molt poca, que l'humanisme i el Renaixement, per exemple, pràcticament no hi tinguessin cap mena de contacte, i de fet a la pràctica que l'edat mitjana s'allargués a Rússia en molts sentits fins a aquest moment. La reforma de Pere, per tant, és radical. Sant Petersburg és una ciutat completament de nova planta que neix per marcar distàncies amb Moscou. Moscou era la capital de l'antiga Rússia, això és una pintura, evidentment no tenim imatges, l'antiga Moscou va cremar tot a principis del segle XIX i per tant tot això és una recreació ja de finals del XIX, però Moscou era una ciutat de fusta i la ciutat de les esglésies, era la ciutat lligada a l'antiga Rus i aquesta Moscòvia. Sant Petersburg, en canvi, ja ho veuen, és una ciutat de nova planta, traçada perfectament sobre, en fi, amb escaire i cartabó, podríem dir, la ciutat més abstracta del món, com diria després algun dels literats. La ciutat s'occidentalitza completament i també tota l'aristocràcia i tota la cort que Pere obliga a traslladar-se a Sant Petersburg, els obliga a vestir-se a l'occidental, a viure a l'occidental, a parlar francès i a oblidar tot allò que pogués recordar l'antiga cultura russa més tradicional. Les reformes polítiques, militars i econòmiques també van totes en aquesta direcció. Una occidentalització brutal, per força i, diguem-ne, i completament imposada, que tindrà efectes molt importants. Un dels quals serà la separació important entre aquesta petita elit completament occidentalitzada, si us plau, per força, i la gran massa del poble rus, que tanmateix roman fidel a les tradicions i a una visió també en la qual la religió hi és molt més important. Val la pena recordar que aquesta gran massa del poble rus, el camperol rus, de fet eren serfs, que vol dir pràcticament de dies claus, fins l'any 1861, és a dir, en propietat dels seus amos. Val la pena recordar que estem parlant, com deia abans, d'un sistema feudal que està vigent i torno fins al 1861. Per tant, de cop ens trobarem que un estat d'una llarga tradició oriental bizantina d'avui per demà s'occidentalitza d'una forma, diguem-ne, brutal. De fet, a la pràctica hi haurà, doncs, en fi, com deia abans, un estat laic oficial, però no arribarà aquesta occidentalització a totes les capes de la societat. En el món de l'art, això voldrà dir que Pere el Gran haurà de, primer, fer venir molts artistes i arquitectes que construiran la ciutat en aquest estil neoclàssic, barroc, tan particular del nord d'Europa, però també enviarà molts artistes russos a estudiar a diferents centres importants europeus. De manera que molt ràpidament els russos assumeixen també tot aquest llegat artístic occidental i a finals del segle XIX, com veurem, perdoneu, XVIII, com veureu de seguida, ja han adoptat pràcticament totes aquestes normes i formes culturals occidentals. Val la pena recordar que la tradició artística, pictòrica, visual russa havia estat fins a aquest moment una tradició religiosa, centrada bàsicament pel que fa a la pintura, que és el que ens interessa aquí, en la pintura d'icones, i la icona, ja ho saben, no és una pintura, la icona és una imatge sagrada, i per la seva pròpia definició, la icona no és una finestra al món, com en la concepció del Renaixement, és un instrument de la fe, és una immanència, i per tant és immutable, i no canvia. I per tant, aquesta és una icona, de fet, bizantina, és Nostra Senyora de Vladimir, que és una icona importantíssima en la tradició russa, és bizantina, però després adoptada, i és una mica el model de la majoria d'icones que es creen a Rússia durant els segles, en fi, de fet, gairebé hauríem de dir fins a l'actualitat, perquè la pintura d'icones, en els seus trets estètics bàsics, no ha canviat. Per tant, Quan els primers artistes russos comencen a finals del XVII a fer retrats, que serà el gran gènere en el primer moment de la pintura russa, hi ha molt del hieratisme, diguem-ne, dels trets diguem-ne que relacionem molt també amb la pintura d'icones, però ja a finals del segle XVIII, com es pot veure en aquest exemple, la pintura de retrats ha evolucionat absolutament i ha agafat tots els trets característics de la pintura dels retrats europea. I com mostra també aquesta imatge, l'aristocràcia, i ho veiem per als vestits d'aquesta noia, també s'ha completament occidentalitzat. No la podríem distingir a cop d'ull de cap retrat, de cap noia, de cap família noble europea, en un primer moment, ni per la forma ni per com va ella vestida. Cal recordar que dins de les reformes de Pere I hi ha la fundació d'una acadèmia, també a Sant Petersburg, i l'art acadèmic, ja ho sabem, doncs té normes ben similars arreu d'Europa i té també aquesta voluntat de formalitzar, diguem-ne, una visió comú de l'art, i per tant els artistes russos també s'afegiran. Com tota pintura, tota acadèmia, com ja sabem, promou alguns gèneres per sobre dels altres, entre ells la pintura d'història, i veiem doncs com també apareix aquesta pintura d'història, però peculiar. Aquest és un tema medieval, del príncep Vladimir, però si ens hi fixem, l'escenari en el que es situa és neoclàssic, no? Si mirem aquelles columnes que hi ha al darrere, i per tant aquesta cosa una mica estranya, no?, d'intentar col·locar un tema rus però en un entorn acadèmicament correcte, no? Per tant, bueno, són coses que passen en aquest moment d'aprenentatge. El gènere del paisatge ja sabem que no és un gènere que l'acadèmia privilegiï particularment. Primer tenim la pintura d'història o mitològica, després el retrat, després el paisatge. Quan apareix el paisatge en el context rus, en primera instància seran bàsicament vistes urbanes, sobretot de Sant Petersburg. L'acadèmia és a Sant Petersburg, com he dit abans, tota l'aristocràcia és a Sant Petersburg, els artistes del segle XVIII treballen tots a Sant Petersburg, bàsicament. Moscou ha quedat, diguem-ne, de moment, com una capital del passat. He dit abans, però, que els artistes russos també viatgen per Europa, i per tant doncs, també fan el gran tour que els porten, en molts casos, a Itàlia, per exemple, i de fet en les exposicions i mostres, quan apareixen paisatges a finals del XVIII i començaments del XIX, poques vegades són paisatges russos, gairebé sempre són més aviat paisatges italians, per exemple, com aquest port de Sorrento, no?, a prop de Nàpols. És aquesta fascinació pel paisatge del Mediterrani, pel paisatge del sur, que de fet trobem en molts artistes nòrdics també, en els artistes russos. Un últim gran exemple d'aquesta pintura acadèmica, per mostrar una obra que va tenir un gran èxit en el seu moment, és una mica més tardana, del 1830, que va fer molt famós el seu pintor, que era Karl Brjullov, que era famós a Rússia però també a Europa, que era reconegut per moltes obres diferents, però en aquest cas doncs, aquest quadre concret, Els últims dies de Pompeia, li va donar una gran fama per mostrar que la pintura acadèmica a mitjans del XIX era molt similar a la que podíem trobar en qualsevol país europeu, tractant un tema ben poc actual, més aviat al contrari, que efectivament es podia llegir metafòricament en relació a la situació de la Rússia del moment, ben cert, perquè aquesta idea de la catàstrofe imminent podia tenir un sentit metafòric, però un sentit molt secundari, d'entrada és Els últims dies de Pompeia, les forces de la natura desfermades, no? Però amb una imatge que bàsicament doncs, demostra aquesta, com els artistes russos havien assumit perfectíssimament les normes de l'acadèmia, ja he dit abans, en un temps molt curt, i com els temes que tractaven doncs, estaven completament en consonància amb el que podia ser aquestes normes a qualsevol país europeu. No serà fins a principis del XIX i sobretot a partir de la, curiosament potser, de la invasió napoleònica, que les elites culturals russes començaran a mirar-se d'una altra manera la cultura del propi país. I dic potser curiosament perquè, en fi, això de que hagi de venir, diguem-ne, l'invasor perquè un redescobreixi realment en quin punt es troba, doncs potser és una mica curiós. Durant la guerra de Napoleó, els oficials de l'exèrcit, que tots eren, evidentment, nobles i aristòcrates, les persones, aquesta elit, diguem-ne, abans militar, es van trobar lluitant colze a colze amb el poble, amb un poble que realment ells no coneixien, perquè la relació entre aquestes elites i el poble, aquests serf majoritàriament que dèiem abans, històricament havia estat molt poca. Com a molt eren els criats de la casa, per tant la relació realment, com a molt se'ls donaven instruccions, però no se'ls coneixia en realitat, és a dir, no hi havia una relació entre les classes socials, estaven extraordinàriament separades, més fins i tot que en altres països que també funcionaven amb sistemes de classe. De cop doncs es troben a l'exèrcit, es troben lluitant colze a colze i els militars descobreixen un poble que resulta que és patriòtic, que resulta que pot ser heroic, i per això he posat aquesta imatge, aquest afusellament de patriotes russos a Moscou pels francesos, per demostrar aquest poble que és afusellat però que resisteix, que defensa la pàtria, que té uns sentiments profuns d'amor a la pàtria, que parla en rus. Ja he dit abans que l'elit bàsicament parlaven en francès i el rus s'utilitzava poc, diguem-ne, en les relacions més personals, i de cop descobreixen que tenen totes unes tradicions que aquest poble ha preservat d'alguna manera tot el que és la llarga tradició cultural russa. Això per alguns resultarà revelador, d'alguna manera. I dic també abans, curiosament, evidentment, quan Napoleó envaeix França, el distanciament de les elites culturals russes envers, envers França, lògicament es produeix, perquè és clar, és la invasor. Però per altra banda, que França entri dins Rússia també portarà més contacte amb Europa, no? És a dir, que es produeix un moviment amb els propis francesos, es produeix un moviment en dues direccions, no? Per tant, per una banda tenim aquest redescobriment del poble rus i per l'altra aquesta relació, diguem-ne, d'amor-odi, si voleu dir-ho així, que es fa més complexa amb l'Europa occidental en el seu conjunt i en França en particular. Aquest redescobriment del poble es traduirà ben aviat artísticament i políticament en diversos moviments. Políticament ens trobarem amb l'aparició dels primers grups que tímidament comencen a demanar reformes que portin Rússia a una monarquia constitucional. Rússia era un imperi amb el tsar que tenia un poder completament absolut i sense cap altre òrgan, diguem-ne, de control o de debat. Per tant, apareixen els primers moviments que demanen que Rússia evolucioni cap a una monarquia constitucional a l'europea i que demanen l'abolició del serf per primera vegada. Això no havia passat encara. I això en l'àmbit polític, això hi haurà alguns intents més o menys fracassats, fins i tot de cop d'estat, que no se'n sortiran, però és una llavor que queda i que al llarg de tot el segle XIX irà evolucionant. I en l'àmbit cultural i artístic doncs es produeix, com dèiem, aquest redescobriment de la llengua, de la cultura i del món tradicional propi. Per això he posat aquest retrat de Pushkin, que és el poeta nacional rus per excel·lència, la figura clau de l'edat d'or de la literatura russa, perquè Pushkin i la seva generació, no només ell, evidentment, però la seva generació d'autors i de poetes, que són la generació, se'n diu, diríem, del 1812, no? Són aquesta gent que són joves en aquest moment de la guerra, són els que creen la llengua literària russa. El rus no existia com una llengua literària fins a aquest moment, pràcticament. Hi havia hagut, evidentment, textos, però per molts motius, que ara no ve el cas, el rus havia estat una llengua escrita, era una llengua bàsicament que venia d'una tradició litúrgica i d'una tradició burocràtica, i no hi havia, per exemple, fins i tot paraules per descriure conceptes com el de la intimitat, per exemple, perquè no es deien en rus, no existia en rus. La gent que utilitzava el rus no utilitzava aquests conceptes, i es deien en francès, perquè qui els necessitava els deia en francès, no? Per tant, Pushkin i la seva generació creen una llengua literària tant poètica com en prosa com després en teatre, no? I per tant, d'alguna manera, per això Pushkin és tan important també, no? Per això és aquesta figura clau i capdalt de la literatura russa i per això sempre hi tornem. Ell perquè és el més destacat, no és l'únic, insisteixo, mai una figura sola fa un exercici d'aquestes dimensions. Però és important entendre que hi ha aquesta, que en la literatura, i la literatura en la cultura russa és molt important també, no cal dir-ho, és una cultura la russa, sobretot en aquesta època, sobretot de la paraula, no? La paraula dita o la paraula escrita. Els escriptors a Rússia tindran sempre una importància capdalt en la definició fins i tot dels missatges intel·lectuals i polítics. Figures com el propi Pushkin, però després Dostoyevsky o Tolstoi són més que escriptors, són autèntics prescriptors i són figures d'un relleu polític, d'un relleu intel·lectual i filosòfic importantíssim. Bé, doncs, per això deia, he posat aquesta imatge, aquest retrat de Pushkin, com a exemple d'aquesta jove generació que a principis del XIX fa tot aquest exercici o inicia tot aquest exercici de trobada amb la pròpia tradició. Sense oblidar, tanmateix, que també tenen una formació cosmopolita europea, insisteixo, no és una mirada en aquest moment purament històrica, sinó que és un intent, diguem-ne, de refusionar la seva formació, que és més occidental, amb aquesta tradició russa que ells recuperen. Això també es concretarà en pintura en l'aparició per primera vegada d'artistes que comencen també a mirar temes propis i a tractar temes propis de la vida russa popular, del camperol rus, del treball al camp. Ja hi havia hagut algun exemple abans, insisteixo, tampoc això apareix una figura sempre i és radicalment aquella figura, però la més destacada és un pintor, podria ser un pintor com Alexei Venetsianov, que era un pintor que tenia, de fet ell va començar com a retratista de la cort, però en un moment donat doncs, deixa Sant Petersburg perquè bueno, no li acaba d'agradar la vida, diguem-ne, de la ciutat, s'instal·larà al camp i durant la seva obra més coneguda, diguem-ne, és l'obra que fa a partir dels anys 20, en la qual treballa doncs, imatges del paisatge rus i de la vida camperola russa. Evidentment, d'una forma molt idealitzada, tant si veiem aquesta obra com, per exemple, aquesta, que són dues de les seves obres més conegudes, és una visió de la vida al camp idíl·lica, poètica, en fi, d'una integració total entre l'individu, la dona, en aquest cas, i el nen i la natura, no? Gairebé com si el nen nasqués de la natura, recordem, o de la terra, recordem que Rússia, la terra és femenina, és la mare Rússia, és la terra i tota la força neix d'aquí, no? I per tant aquesta criatura és gairebé com si nasqués de la terra i s'integrés d'una forma molt natural. No cal dir, la vida al camp no era idíl·lica, ni a Rússia ni enlloc en aquesta època, menys per aquests serfs que vivien en condicions de pobresa i misèria molt importants, com he dit abans, i en fi, diguem-ne que per tant distava molt de ser una vida fàcil i de ser una vida, però per tant ja hi haurà artistes més endavant que es fixaran en aquests aspectes potser més realistes, però Venetsianov té el mèrit d'haver mirat per primera vegada cap a aquesta terra i a partir de pintors com ell i d'autors com el mateix Pushkin d'alguna manera apareix també tota aquesta idea de el camperol rus o en fi, els pagesos russos, si volem dir-ho així, com els portadors de l'autèntica ànima russa, no? Aquest és l'altre concepte, la mare russa i l'ànima russa. L'ànima russa què és? L'ànima russa és aquesta idea d'autenticitat, de contacte amb la pròpia tradició, aquesta mirada, aquesta idea de que el pagès té de forma innata gairebé una manera espiritual i transcendent d'entendre la seva relació amb la natura i que l'intel·lectual de la ciutat alienat d'aquest contacte directe amb la pròpia terra té molt a aprendre d'aquesta relació molt més directa del camperol, del treballador del camp amb el seu entorn. Insisteixo una altra vegada, és una visió idíl·lica, és una visió poètica, no? És una visió ingènua, fins i tot, si volem dir-ho així, no? Però és molt important aquesta visió, perquè és la visió que d'alguna manera, aquesta visió del pagès rus com a naturalment bo, com a naturalment lligat i en una relació simbiòtica, diguem-ne, amb el seu entorn, serà transcendental al llarg de tot el XIX i també cap al segle XX, per molts esdeveniments que iran vinguent i, en fi, és una visió que també s'acabarà concretant políticament en diversos moviments. Pel que fa al que és el paisatge estrictament, doncs, com deia abans, Venetsianov inaugura aquesta tendència a fixar-se en el paisatge rus, que és un paisatge molt particular, amb un predomini de la línia horitzontal sempre important, aquests grans cels i aquestes grans planúries que d'alguna manera identifiquen aquest paisatge. Venetsianov va crear una escola d'artistes i altres artistes hi van participar, són els venetsianovistes, un dels quals, per exemple, Grigori Soroka, que el poso per recordar que Soroka era un artista que era serf, era serf i va morir serf, no va aconseguir mai la llibertat en la seva vida. I com ell, alguns van aconseguir la llibertat, d'altres no. Hem de pensar que molts pintors, mestres d'obres, cantants d'òpera fins i tot, eren serf i van viure com a serf tota la vida. I en algun cas, doncs, potser al final de la seva vida van aconseguir la redempció, però en la majoria dels casos no. I és important, o en molts casos no, és important també tenir-ho present. I aquest és un cas i per això l'he posat. Bé, conforme avança el segle, les demandes que deia abans de canvis polítics a Rússia cada vegada es van fent més evidents, tant les de més llibertat i més democràcia com les de més, com deia abans, l'abolició de la servitud, les de més justícia social, en diríem avui, un concepte potser contemporani, però perquè ens entenguem una mica, i per tant, cada vegada més, escriptors, artistes, filòsofs s'iran mobilitzant. Aquesta és la classe que anomenem la intel·ligència, no? És la classe intel·lectual russa, que és una classe no econòmica o social, però és una classe importantíssima, perquè al final és la que definirà, no?, en gran mesura els camins del país. Doncs, com deia, al llarg del XIX, cada vegada més la consciència i la necessitat d'avançar amb això, en major llibertat, més democràcia, més justícia social, es fan evidents. Hi haurà diferents maneres d'avançar-hi, algunes més pacífiques que d'altres, algunes més radicals que d'altres, no?, com passa a tot arreu, però les noves generacions d'artistes s'hi van sumant perquè ho veuen com una necessitat, en fi, gairebé com un deure, de fer alguna cosa per contribuir a que el país avanci i millori seguint el model distant però necessari d'altres potències europees que consideren més avançades en aquest sentit. He parlat abans dels escriptors, hi ha filòsofs també que comencen a escriure textos, que comencen a parlar sobre art, que comencen a demanar un art més implicat socialment. Un cas important és, en fi, un autor que es diu Txernyshevski, que va arribar a estar empresonat i que d'alguna manera reclama, diguem-ne, un art amb un contingut, si volem dir-ho així, social, i això s'acabarà concretant més endavant pel que fa als pintors en l'aparició dels primers grups d'artistes russos que realment treballaran com a grup i treballaran amb un objectiu comú que té molt a veure amb aquesta idea de fer un art socialment compromès. L'any 1863, és a dir, just dos anys després de l'abolició de la servitud, un grup de joves estudiants, 14 estudiants, deixen l'Acadèmia de Sant Petersburg d'una forma molt, diguem-ne, molt vistosa, com a protesta pel fet que l'Acadèmia els continués obligant a pintar temes històrics i mitològics per assolir premis. I decideixen instal·lar-se pel seu compte, creen una mena de comuna i comencen a fer un tipus d'obra més implicada amb la realitat. El 1870, alguns d'aquests artistes i d'altres crearan una societat molt famosa, molt coneguda, és la Societat per Exposicions Ambulants d'Art, ambulants perquè fan exposicions a diverses ciutats de Rússia, no només a Moscou i Sant Petersburg, els Piretvizniki, com seran coneguts, que seran la gran força de la pintura russa dels últims 30 anys del segle XIX. En aquesta imatge hi ha alguns d'aquests pintors, això és una foto feta més tard, és l'any 88, aquí ja són més grandets, diguem-ne, però aquí en aquesta imatge hi apareix en Riepin, per exemple, Yaroshenko i alguns altres dels pintors que ara veurem en aquesta foto de grup. L'he posat, doncs, bueno, per tenir present que hi havia aquest grup de gent, no? Per tant, insisteixo, aquesta idea d'un art que pugui ser un instrument eficaç, que serveixi, que ajudi el poble, que ajudi a avançar en el progrés del poble, a denunciar les injustícies i, en la mesura del possible, diguem-ne, oferir, si és el cas, solucions, s'imposa com una necessitat. I això es concretarà formalment en una pintura que anomenarem realista. Realisme crític, si voleu dir-ne així, però fonamentalment realista. El realisme ja sabem que és una corrent que es dona a tota Europa a mitjans del segle XIX. A Rússia, però, agafa aquests matisos que potser no necessàriament en obres d'altres autors en altres països hi són o no hi són en la mateixa mesura. En canvi, a Rússia sí que pren aquesta dimensió molt més compromesa. Un dels pintors més destacats d'aquest grup, un dels fundadors dels ambulants, serà, per exemple, només n'hi ha molts artistes, en veurem algunes poques imatges, Vasily Pierov, que a més és un artista de Moscou, és a dir, Moscou reapareix com a ciutat i centre d'art a la segona meitat del XIX. Això és la llei sempre, no?, del contrast, no? Si Sant Petersburg és la ciutat de l'Acadèmia, per força el realisme ha de tenir el seu pol fort a Moscou, no? Això sempre funciona d'aquesta manera. Una obra com aquest Últim viatge, per exemple, que uneix diversos temes, no?, el paisatge rus, la immensitat del paisatge, però, descomptat, el camí és un tema clau en la literatura i en la iconografia de la pintura russa, i veureu diversos exemples del segle XIX. El camí a vegades és un camí alegre, però moltes vegades és un camí melancònic, perquè el camí una mica és símbol de la vida individual, però és símbol també del destí comú, no? Cap on anem i cap on va d'alguna forma col·lectivament el país, no? I veureu que apareix en gairebé totes les imatges, que la majoria de les imatges que veurem ara apareix, no? I evidentment aquesta idea de la pobresa, aquesta idea de la misèria, però també sempre una idea de dignitat i de comunitat, no? Encara que sigui en una molt petita escala, no? una altra obra de Pierhoff, L'última taverna a les portes de la ciutat. No? La idea de Pierhoff i en general dels ambulants no és tant fixar-se en la desgràcia individual o la misèria concreta d'un o altre individu, sinó d'alguna manera en les condicions, si volem dir-ho així, no? Més generals que porten en moments donats doncs, a situacions, diguem-ne, tristes. No? Apareix, evidentment, el tema del treball, lògicament. Rússia, malgrat tot, s'està modernitzant, s'estan fent vies de tren, etc. El país s'està transformant, però, evidentment, a costa del treball de moltes persones, i ja veiem que és un treball... És la via del tren o del ferrocarril, però és un treball molt manual, no? Ja veiem que carretes i... En fi, però aquesta idea del col·lectiu, que és molt i molt important. Retrats de figures concretes, de treballadors, d'obrers, que apareixen també sempre amb aquesta... És important aquesta idea sempre de la dignitat, no? I això l'obra potser més emblemàtica de totes les obres, de tots els artistes ambulants, és aquesta obra de Riepin. Riepin potser és el més important d'aquests artistes i aquests sirgadors o arrossegadors del Volga, sirgar vol dir això, arrossegar la barca riu amunt, això és el que fan a l'Ebre, doncs el Volga també, aquests rius tan planers. Doncs aquests sirgadors del Volga és l'obra que exemplifica més clarament, diguem-ne, aquesta manera de fer dels ambulants. No? Riepin va passar uns mesos convivint amb ells, va fer retrats individuals de cadascun dels personatges que retrata, per tant, per una banda, ja aquest els coneixia pel nom, sabia les seves històries, no? Per tant, hi ha un involucrar-se individualment amb cadascun d'ells, sabia que un havia estat capellà, que l'altre havia estat, en fi, que alguns d'ells tenien oficis, però que per diverses circumstàncies havien acabat fent aquesta feina tan complicada, tan dura, i quan els pinta com un grup, no? Com un grup. Òbviament té moltes lectures metafòriques, si voleu, de nou, això ja us les deixo cada vosaltres, però com un col·lectiu que riu amunt, diguem-ne, doncs fa la feina, cadascú que jutgi si amb quin estat d'ànim, si voleu dir-ho així, però és aquesta idea de que cadascun d'ells, això sí, amb la seva dignitat, amb el seu orgull, no? Amb la seva personalitat pròpia, però amb una visió al mateix temps col·lectiva. Aquesta mateixa mirada l'apliquen alguns pintors que fan temes d'història. És una història realista, realista crítica, si voleu també. Per això quan es collen temes ja no són temes de la història tan remota, ja són temes una mica més propers. Aquest és un tema una mica complicat, però en tot cas és una pintura de finals del XIX, però retrata un fet del segle XVII en el qual aquesta figura central, la boierina, la porten a executar perquè defensa la seva idea de la fe, no? Defensa una forma dels vells creients i en una forma antiga, però en qualsevol cas hi ha una mica aquesta idea de l'individu que resisteix amb les seves conviccions malgrat tot, no? Malgrat l'estat, si volem dir-ho així, i malgrat les obligacions i malgrat els riscos, no? Fins i tot una pintura com aquesta, fins i tot els temes religiosos i bíblics que també els tracten els pintors ambulants tenen sempre aquesta lectura, no? Aquest Crist al desert, de fet, és una mica la personificació del gran debat dels intel·lectuals russos de l'època, no? Què fer? Què fer és el títol d'una novel·la de Txernyshevski que després Lenin adoptarà per un text molt famós, un dels texts bàsics del que serà el bolxeviquisme, diguem-ho així, no? És a dir, què fer? Què ha de fer realment l'intel·lectual, no? Pinta, escriu, reflexiona, pot fer alguna cosa més, ha de fer alguna cosa més, és el seu lloc, ha d'anar al camp a treballar, a educar, a involucrar-se, ja n'hi ha que ho van fer, quins resultats tindrà això o no, o la seva és una feina de denúncia, és una feina de repensar. No? Evidentment hi ha una culpa també en els intel·lectuals russos, no? I un privilegi que ells saben que tenen a costa del patiment dels altres, no? I per tant hi ha una mirada molt barrejada i aquest Crist al desert de Kramskoy, des del meu punt de vista és important perquè és aquest Crist tan humà, que és aquest Crist que es pregunta a si mateix, no? On sóc i què puc fer, d'alguna manera, davant de la consciència de la pobresa, de la misèria, si volem dir-ho així. El paisatge, que potser és una mica també, juntament amb aquesta pintura de gènere realista, és el gran gènere, també de finals del XIX, també sempre són paisatges, però també tenen aquesta lectura, si voleu, més... diguem-ne, una lectura que va més enllà del simple pintar el paisatge i que té molt a veure amb la realitat del poble rus, no? Una obra com aquesta, Els corps han tornat, que va ser una obra molt aplaudida en el seu moment, molt estimada, ho és encara, considerada una obra molt representativa, diguem-ne, fins i tot del paisatge de la realitat russa, clar, d'entrada diu, bueno, un poble, uns arbres, uns corbs, no? Però, clar, el corb, fixem-nos que estem al final de l'hivern, comença la primavera, no? I el corb és el símbol del desglàs, no? Els corbs tornen perquè arriba la primavera, no? La terra es desglassa, la neu es fon. I hi ha aquesta, el cel s'aclareix, els núvols comencen a anar, hi ha aquesta mirada cap a l'horitzó, no? Per tant, és una obra que diu moltes coses més que no les que potser aparentment, no, en un paisatge podríem dir-ho. I tant els pintors com el públic feien aquestes lectures, no és una lectura que fem nosaltres ara en la contemporaneïtat, sinó que els textos dels crítics, els textos dels poetes, hi ha molts textos de poetes, d'escriptors, Txékhov, per exemple, bueno, ara ho esmentarem, que eren amics, que eren coneguts de pintors, que un amb els altres escrivien textos relacionats i es comentaven les obres, i sempre hi ha aquesta lectura transcendent, no? Per exemple, aquesta altra pintura també de Sabrassov, no? Els aiguamolls, aquesta idea de, també de nou de la immensitat del cel, i sempre amb aquest punt de llum i si voleu, doncs d'esperança, no? El Camins que dèiem abans, el Sègol d'Ivan Shishkin, aquesta és una altra obra important, no? Que implica aquest camí entre camps de sègol, no? Doncs, moltes coses. O aquesta obra de Lievitan. Lievitan era molt amic de Txékhov, i de fet, en fi, van arribar a viatjar junts fins i tot, i Txékhov tenia una obra de obres de Lievitan i havia tota una relació molt propera, no? I per tant, sabem també moltes coses d'aquest sentit transcendent dels seus paisatges. En aquest cas en concret, no? És aquest camí en la llunyania, de nou podríem dir que és un paisatge, bueno, relativament significatiu, no? Però quan sabem que aquest camí en concret és el camí de Moscou que porta a Sibèria, és el camí de l'exili, el camí pel qual tants i tants, des dels decembristes, des de principis del XIX, com a mínim, tants i tants exiliats polítics, un camí que havien hagut de recórrer, en el qual molts havien mort fins a arribar a aquest exili, que a vegades durava anys o dècades, doncs és tot una altra cosa, no? Aquest camí i aquest paisatge té tot una altra, té tot una altra lectura. Aquesta obra de Lievitan també, sobre el repòs etern, també dona tota una altra mirada. No? Són paisatges filosòfics, en realitat. Bueno, aquest potser és un paisatge més barreja amb el gènere, si voleu, però la majoria són paisatges filosòfics i com a tal, tant els seus autors, insisteixo, com el seu públic, els entenien. I per tant, són paisatges que també ens diuen molt d'aquesta mirada recuperada cap al món rus. Bé, abans he dit que a finals del segle XIX, ja des de mitjans del segle XIX, però aquesta mirada cap al pop, cap a aquesta nova mirada cap a la història, cap al poble, portarà, com he dit abans, un auge dels estudis etnogràfics, arqueològics, històrics, patrimonials, folclòrics, és a dir, tota aquesta voluntat de recórrer el país, de recuperar la història, un patrimoni que durant 150 anys pràcticament havia estat ignorat quan no destruït o perdut. No? I això, tot aquest nou interès, que de seguida veurem algun altre exemple, en la cultura pròpia, es concretarà en l'aparició en un moment donat del que en diríem un estil neorrus, és un estil eclèctic, historicista, que apareix sobretot en l'arquitectura, aquest és el museu rus que està a la plaça Roja a Moscou, i en les arts decoratives, en el qual, a partir d'aquest coneixement d'aquesta cultura popular russa, es, com us deia abans, tan, des d'una perspectiva historicista, no? Doncs, hi ha com un revival, si volem dir-ho així, d'edificis que ja no es faran amb un estil classicista, sinó que creen aquest estil neorrus. Això no és tan diferent del que fa Violet Leduc a França, amb el passat medieval, i fins i tot el que fa en alguna manera el modernisme, quan també recupera elements, els que li interessen, del món també medieval o de l'arquitectura vernacle catalana. Per tant, això és un moviment que passa una mica a tota Europa, tampoc és tan diferent. En el cas de les arts decoratives, el moviment s'acosta molt també als arts and craft de William Morris, no? Aquesta idea de tornar a recuperar l'objecte fet a mà, l'objecte dissenyat, en contrast amb l'objecte industrial. No? I per tant, doncs, també hi haurà molts autors, artistes que treballaran en aquesta dinàmica. Es creen diverses colònies d'artistes que treballen en aquesta recuperació d'objectes. La més important va ser la d'Abram Sebo i un dels artistes que hi van treballar, un artista molt important, va ser Elena Polienova i ella va dissenyar objectes, aquests que tenim aquí, i per exemple aquest armari que teniu a la esquerra, suposo, en aquesta línia d'intentar recuperar elements tradicionals. La cosa interessant és que Polienova, per fer aquest armari, va viatjar, va veure diferents armaris que va dibuixar i llavors va agafar una peça d'aquí i una peça d'allà i a partir d'aquí va recrear. És a dir, com passa sempre, és una recreació, és un invent, és una mitificació del passat. No és una recuperació arqueològica, historicista i exacta del passat, perquè això no es pot fer, però el passat es recupera i es reinventa i llavors es porta al terreny que a un li interessa portar. És interessant saber, per exemple, que el gran mecenes d'Abram Sebo, que eren la família Mamontov, també eren els inversors del ferrocarril de Moscou Per tant, si voleu, aquells que facilitaven que les mercaderies barates, no, que es produïen a la ciutat, anessin al camp, llavors finançaven que els artistes del camp poguessin continuar fent aquells objectes artístics que després vendrien a la burgesia de la ciutat. No? És a dir, aquestes coses que passen a vegades, bueno, que passen sempre, no? que són aparentment contradictòries, però en el fons tenen tot el sentit en el context en què ho posem. No? Bé, podríem discutir, o es discuteix, vaja, alguns historiadors discuteixen si existeix o no pròpiament un estil neorrus en pintura, no és el cas ara de discutir-ho. El que sí que és cert és que a finals del XIX hi ha artistes, hi ha pintors que comencen a incorporar també temes procedents del folklore, de les llegendes, dels contes, de les vilines. Per exemple, el més famós d'ell serà Vaznetsov, amb obres com aquest, el Sarievich Ivan sobre el llop gris, que és un tema, en fi, diguem-ne, que ve d'aquest patrimoni llegendari folklòric, o potser la seva obra més coneguda, aquests guerrers o bogatirs, en el qual el personatge del mig seria un personatge, Lilian Muromets, que també és un personatge llegendari rus. No? És a dir, aquesta idea d'incorporar, ja no és una pintura realista, el realisme ja es considera, l'academicisme per descomptat ja ha arribat fa temps al seu límit de saturació, el realisme també, perquè evidentment després de 20 o 30 anys de pintura de gènere realista, crítica, també hi ha una certa saturació de gust en el poble i doncs, la sortida vindrà per molts artistes, no per tots, però per molts, per recuperar aquest patrimoni. Un altre exemple vinculat podria ser Nesterov, amb aquesta imatge a la visió de Sant Bartomeu, la recuperació de la pintura religiosa. No és en va que és justament en aquest moment en què historiadors i artistes comencen a interessar-se per recuperar les icones, després de 150 anys d'oblit pràcticament de la pintura, de la tradició de les icones es comencen a col·leccionar, a restaurar, a presentar. Hi haurà el gran mecenes de la pintura russa de la segona meitat del segle XIX, és Pavel Tretiakov, que és el fundador de la galeria, en fi, que porta el seu nom a Moscou, i és un gran col·leccionista de pintura del XIX i un gran col·leccionista d'icones. La seva col·lecció hi ha les dues parts, diguem-ne, les dues grans vessants. Per tant, aquest nou interès o recobrat interès en les icones també fa doncs, que hi hagi un cert interès en la pintura religiosa i ja acostant-nos a Rerich, que és l'objectiu d'avui, per això he posat aquesta imatge, perquè Rerich, que és una persona, ja se'n parlarà, molt interessada en la dimensió espiritual i religiosa, doncs també, això és de més tard, ja veuen que és de l'any 1910, però també va fer, com molts altres dels seus coetanis, projectes per a esglésies, frescos, en aquest cas, això és un esbós per a un fresc en una església, projectes per mosaics, etc. És a dir, que també es van involucrar en una renovació de l'art religiós. Podríem discutir si fins a quin punt es pot renovar realment l'art de les icones, però bueno, això és una altra qüestió. Aquest nou interès, diguem-ne, per al patrimoni i les llegendes coincideix amb un moviment que s'està donant a tota Europa a finals del XIX, que és el del simbolisme. No els he d'explicar a ningú de vostès que el simbolisme representa també, en certa mesura, doncs, una reacció contra el positivisme realista, una mirada cap al món de la imaginació, una mirada, en fi, que té moltes dimensions diverses en diferents països, ara no tampoc podem entrar a fons, però que en tot cas representa a vegades una mirada cap a l'interior també, i evidentment a Rússia el simbolisme tindrà un impacte molt, molt important, tant en la literatura i en la poesia sobretot. Abans he parlat de Pushkin com una figura clau de l'edat d'or, que és l'edat d'or, és aquesta edat de principis del segle XIX, el moment del tombant de segles coneix com l'edat d'argent, perquè també hi ha tota una sèrie de poetes i poetesses molt importants que comencen a publicar una poesia, ja no igual que passa amb la pintura, no hi ha una inspiració tan realista, sinó una pintura molt més simbolista i per tant molt més una poesia vinculada amb Mallarmé, amb Rimbaud, per posar alguns referents importants. Bé, entre aquestes figures protosimbolistes o simbolistes que apareixen en el món de la cultura russa a finals del XIX, Brubel és una figura clau, és un artista molt singular i és potser el primer pintor que va ser reconegut, tant per pintors com per escriptors, com un referent per igual. Ja he dit abans que els escriptors tenien tota una tradició de ser referents intel·lectuals, polítics, d'una forma molt destacada. Brubel, que és un artista, va ser un artista molt admirat en el seu temps, un artista d'una genialitat reconeguda per tots els seus coetanis, assoleix en un moment donat, també amb dificultats, però en un moment donat un nivell de reconeixement molt important. Ell també tracta temes provenients del món. El dimoni és un tema que ve de molts llocs, però més concretament de la poesia, de Lermontov i el seu poema sobre el tema. La princesa Signe forma part també, és un tema, és un retrat de la seva dona, però forma part també d'aquests temes que després també Tchaikovsky i d'altres també incorporant la música, en l'òpera, en el ballet, no forma part d'aquest gran patrimoni popular. Churlionis era lituà, no és rus, però fi, és un artista també en aquest final de segle, simbolista que va cap a l'abstracció, poeta, pintor i compositor. La música no dona evidentment temps de parlar-ne, però també és un altre àmbit molt important. Els compositors russos també fan aquest mateix exercici de recuperació del patrimoni musical rus, d'incorporació d'aquest patrimoni en les òperes, en els ballets i, com veurem de seguida, de portar-lo cap al segle XX. Hi ha tot un simbolisme d'inspiració, diguem-ne, francesa, si volem dir-ho així, aquest tipus de pintura vaporosa, temes molt vinculats amb, en fi, amb el segle XVIII, amb el món barcellesc, amb el món, en aquest cas, patrí, que és el món preindustrial. Borisov Musatov és una figura destacada. Musatov o Borisov va tenir també un grup de seguidors, artistes que com ell venien de la mateixa zona, de Sarian, i van fer diverses exposicions conjuntes. Una es va dir La Rosa Escarlata i l'altra La Rosa Blava, i és una mica un dels grups importants en el context del simbolisme. He posat aquestes imatges que estilísticament tenen una certa semblança per veure que hi ha aquesta tendència, que el ballet és un tema important. I els he posat per recordar que també que, com passa a Europa, a l'Europa occidental, molts artistes russos d'avantguarda tenen també els seus orígens en el simbolisme, i que justament és aquesta distanciació que el simbolisme permet respecte a la realitat pura i dura el que els posarà després en condicions de fer el que serà el pas cap a l'avantguarda creativa, no? Que té, ara hi anirem, però bé, he posat aquest exemple de Malievich, com en podríem posar d'altres, aquest bosc sagrat, que potser són menys coneguts que les obres de Malievich posteriors, no? Però per recordar que aquests orígens simbolistes són compartits. L'altre gran grup del simbolisme és el món de l'art, que és un grup amb el qual Rerich va estar molt connectat. El món de l'art es funda a Sant Petersburg, es concreta en una revista que es va editar entre el 1898 i el 1904, si no m'equivoco. Era una revista en la qual es publicaven temes d'art rus, però també temes d'art europeu, alemany, francès, imatges, textos, i que va ser un punt de trobada molt important entre la cultura russa i la cultura europea, diguem-ho així, no? Europea occidental. El seu promotor principal, un dels promotors principals, va ser Alexandre Benoit. Benoit era artista, historiador de l'art, també erudit, i una persona amb molts contactes, que havia viscut a França, que tenia molts contactes amb el món, doncs, com dèiem, de l'Europa occidental, i per tant que tenia una gran vocació de renovar, diguem-ne, l'art rus en gran mesura a partir d'aquesta possibilitat de coneixement del que s'estava fent a la resta d'Europa. Ara tornarà a aparèixer. Una altra figura important és Leon Olief Bakst. Aquesta és una obra ben coneguda d'ell. Tots ells eren pintors, eren teòrics també, i com veurem de seguida també feien escenografies i ballets. I l'altra figura singular és Sergei Diaghilev. Diaghilev no era ni pintor ni artista, i un podria dir, doncs, què fan un grup d'artistes, no? Ell era el promotor cultural, avui diríem el gestor cultural. Era una mica el que a la pràctica gestionava la revista, i aquest esperit de Benoit de posar en contacte Rússia i Occident, ell ho va concretar en la realització d'exposicions. Ell va organitzar diverses exposicions molt importants d'artistes russos a Rússia, d'artistes europeus a Rússia, però després també de russos a París. I això va ser importantíssim, perquè quan va portar els artistes russos a París se'n va donar compte, i això és un moment clau, 1907, de l'extraordinari interès que aquests artistes despertaven a França, en un moment en què en ple inici, no, de la recerca avantguardista, i això la professora Balzac després ho explicarà molt bé, però hi havia aquest interès pel primitivisme, que té moltes dimensions i moltes facetes, però que té a veure també amb descobrir tot allò pre-il·lustració, si volem dir-ho així d'una forma molt bàsica, no? I l'art rus, o una part de l'art rus, si més no, encaixava molt bé, i a Rússia, a París, això es va rebre amb un interès extraordinari. Veient això, Diaghilev va pensar, ostres, aquí podem fer més coses, no? Es va plantejar la possibilitat de muntar òperes amb compositors russos i amb l'escenografia i temes russos, però això era molt car, molt complex, i van dir, bueno, doncs per què no ballets, que és més senzill, aparentment, però més factible. I aquí ve on Diaghilev promou els ballets russos famosíssims, que seran aquesta porta de contacte extraordinari. Però fixem-nos, porten Rússia a París, però la Rússia més, entre cometes, primitiva, exòtica, la Rússia del folclore, la Rússia dels contes. No? Per exemple, aquí tenim Nijinsky i Karsavina, no? En aquest dibuix de l'Ocell d'Or. L'Ocell d'Or no és cap conte concret, eh? És un conte fet a partir de molts contes i de molts elements de contes diferents. No? Igual que ho seran el ballet Petrushka, per exemple, que és un ballet que encara es reprendi té molt d'èxit, que agafa la fira, no? Aquest espai mític, si voleu, de l'antiga Rússia, i a partir d'aquí crea una història, diguem-ne, en la qual es barregen molts elements. Això al públic occidental li va entusiasmar, no? I és interessant, abans parlar d'aquella mena de síntesi, no? Com Rússia i Europa es retroben justament a partir d'aquests temes, no? He volgut posar, perquè m'agrada molt la imatge, una imatge de Natalia Goncharova, que també és una d'aquestes artistes que va col·laborar amb els ballets russos, amb Le Coq d'Or, i per acabar, bueno, he volgut posar també un parell d'imatges de Kandinsky perquè també la professora Balzac després ho explicarà amb molt de detall, però és molt interessant per tenir present que Kandinsky se l'entén molt millor si se'l connecta amb tot aquest neorussisme que deia abans, no? Aquesta voluntat. O sigui, hi ha una etapa en la seva obra, aquesta primera etapa inicial, en la que els seus temes són exactament els temes que havien tractat ja alguns d'aquests artistes entre cometes neorussos del 19, no? Que són aquests artistes que venen, perdó, aquests temes que venen del coneixement de la història, de les llegendes, i del folklore. Que ell uneix amb el seu coneixement del fauvisme, del puntillisme i de l'art occidental. Però de nou és aquesta síntesi de com la tradició i allò antic es troba amb allò més contemporani. I acabo, evidentment, com no, amb Rerich, com a autor dels vestuaris i dels decorats per la consagració de la primavera. La consagració de la primavera és una obra, un ballet extraordinari, música de Stravinsky, coreografia i ball de Nijinsky, decorats i vestuari de Rerich. Com s'explicarà després, Rerich, ja ho he dit abans també, tenia un gran interès en l'etnografia i l'arqueologia, particularment en el passat asiàtic de Rússia, i com que això també ja s'explicarà després, doncs ja no hi entro, però Rússia com a lloc de trobada entre l'est i l'oest, justament, havia fet excavacions, coneixia la història escita de Rússia, determinats llocs de Rússia, i coneixia els antics, o sabia de l'existència dels antics ritus pagans, evidentment fins a un punt, perquè lògicament eren deduccions moltes vegades, no?, a partir de restes arqueològiques, però va portar tot aquest coneixement en el llibret d'aquest ballet, que esclar, si tingués temps ara el posaria, però bueno, suposo que no tenim temps, el posaria una estona, que es intenta recrear amb una música molt rítmica i uns moviments molt, molt estranys i molt aliens al que és la història del ballet i sobretot del ballet clàssic, intenta recrear aquests ritus de consagració de la primavera que potser incloïen o no sacrificis humans, no ho sabem, Rerich en un moment va plantejar-ho, és igual, en l'obra, bueno, és un ballet, per tant, però que va ser una obra que, en fi, és una obra que uneix extraordinàriament aquesta voluntat de conèixer aquest què és Rússia, no? Aquesta russicitat que dèiem al principi, però ho sap fer per un públic occidental, per un públic que el 1913, de fet, no està preparat per rebre això, perquè la seva estrena a París va ser un escàndol brutal, de fet, no van poder acabar el ballet, ja al final del primer acte s'havia muntat unes baralles tan importants que no es va poder ni acabar la representació, però que en qualsevol cas, de seguida, al cap de poc, ja es va veure com n'era d'important el que aquest ballet aportava per al que era el desenvolupament de l'avantguarda, no? Perquè era una nova manera d'entendre la relació amb el passat i com d'allò primitiu en podem extreure l'energia per al futur. Aquesta és una mica la meva conclusió, no? És a dir, aquesta història de l'art rus o de la història russa, no? De l'occidentalització forçada de Pere d'alguna manera al final no va ser més que una capa superficial, però l'obligar a tornar a buscar allò rus que hi havia sota la capa va treure tantes coses que van ser útils per als artistes tant del 19 com sobretot del 20, que després van ser útils també pels artistes europeus, que certament doncs, val la pena tenir-ho present com un espai de trobada i de confluència molt interessant. Moltes gràcies.